amb els noms de Pau Bargalló i Sergi Aragonès, que van guanyar l'europeu disputat a Sant Sadurní el juliol del 2023. Categoria femení, també destacaríem una vegada més Anna Vendré, Anna Ferrer, que es va proclamar campiona d'Europa de seleccions el mes de desembre a Olot. Finalment, com a de Vilafranca, hem de destacar l'organització de les Copes del Rei i de la Reina, la del Rei a Calafell, i de la Reina i la Princesa a Vilafranca, que penso que van ser un moment important pel hoquei vilafranquí. Fet aquest balanç, si m'he deixat algú que segur, perquè m'han dit aquests nois que estaven a Alemanya, també van aconseguir algun altre títol, queden nomenats, i que perdonin, doncs no dir els seus noms. Destacar també i agrair la col·laboració d'en Jaume Boquera, Jordi Grell, Raimon Mascaró i d'en Xavi González i Jaume Bové i Eric Guijarro al llarg de tota la temporada amb el nostre programa. Fet aquesta entrada, presento els convidats d'avui, uns convidats de luxe, que us puc dir que podríem estar, no una hora, que podríem estar-ne moltes més. Són actualitat. Pedro Gil, a la meva dreta, bona nit.
Hola, bona nit.
Jugador, exjugador ja del Forte di Marmi, que retira els 44 anys i amb un extens palmarès, que no repassarem perquè estaria en mig programa. A la meva esquerra, Edu Castro, exentrenador del Futbol Club Barcelona, club del qual es desvincula després de 19 anys, 7 temporades com a entrenador principal del primer equip. L'Edu va estar, si no vaig equivocat, fa 2-3 anys aquí amb nosaltres. Ens va fer molta il·lusió perquè en aquell moment recordàvem les anècdotes que havíem viscut amb Edu Castro, d'entrenador del Patí Vilafranca. I una mica més a la meva esquerra, en Joan Vázquez, que avui ostenta la representació vilafranquina, capità del Club Patí Vilafranca, que, com han dit, ha aconseguit de nou l'ascens a l'Hockey Lliga i que també, doncs, podrà dir la seva en aquest Parlem d'Hockey. Fetes les presentacions, la primera pregunta inicial és pràcticament igual a per tots tres, comencem per la meva dreta. Pere, l'aspecte més positiu de la temporada, des del teu punt de vista, en positiu i en negatiu?
Bueno, em quedo amb el positiu. No? El positiu ha sigut que hem guanyat la Lliga i la Copa d'Itàlia. I el negatiu, pues, que ha sigut l'última meva temporada com a jugador.
I en aquest cas, com a jugador, la teva última temporada, t'ha costat prendre aquest pas, fer aquest pas?
Sí, és evident, no?, que és la decisió més difícil de la meva vida, no?, perquè al final és el que més m'agrada fer, però bueno, crec que ha arribat el moment.
Edu, l'aspecte positiu o negatiu, tu últimament has aixecat molta polseguera, no sé si tu o te l'han fet aixecar els del costat.
Bona tarda a tothom. Molt agraït de tornar a estar aquí a Vilafranca. El més positiu, evidentment, han de ser els títols. Hem guanyat 4 títols de 6. Evidentment, tothom es pregunta pels dos que hem deixat de guanyar. Aquest seria el punt negatiu, però evidentment aquest any el més negatiu és haver de deixar el club. Després de 20 anys fent tots els papers de l'AUCA, oi, Joan? Te'n recordes? Entrenador de júnior, segon entrenador del primer equip molts anys i fi, els últims 7 anys entrenador del primer equip, per tant, haver de deixar el club, qualsevol club, després de 20 anys o qualsevol empresa, però també el Barça, doncs, evidentment és un punt que aquest any no ho puc oblidar.
I Joan, també, l'aspecte més positiu de la temporada, en positiu i també en negatiu, si n'hi ha algun.
Bona tarda. Bueno, també m'agradaria dir que l'Edu jo el vaig tenir també d'entrenador tant a Vilafranca com al Barça, indirectament, perquè no era pròpiament el meu entrenador, però sí que anava a reforçar els equips que hi entrenava. Per tant, bueno, que crec que ens coneixem de fa molts anys. I jo, a veure, fent balanç de la temporada, jo crec que en general ha sigut una temporada molt positiva i aniré una mica en línia de l'Edu. De les dues objectius que ens havíem marcat, n'hem aconseguit un, que era l'ascens, que per mi era el principal, per tant estic molt orgullós de la temporada en general i això ho destacaria com a positiu, clarament, i com a negatiu pues, destacaria el no haver assolit l'altre objectiu, que era la Copa de la Princesa, que a més es va jugar aquí a casa, però bueno, en general molt, molt content de la temporada.
Una pregunta ràpida, i què canviaries del hoquei, Pedro? Què és el que no t'agrada?
Bueno, ara si hi ha fred, no sé.
No canviaria res?
Ara si hi ha fred, no sé. No... Què canviaria? Es portaria més grans perquè hi hagi més gols. No sé. No em veia res ara. Ara mateix no canviaria res.
Què canviaries, Edu?
35 segons de possessió i línia de camp enrere.
35 segons de posició, sí. I eliminar el camp enrere.
Fer el camp enrere, perquè hi hagi més pressió, i pugui haver més contres, i hi hagi més possibilitats de robar boles, de no especular menys, i de poder anar més a porteria. En 35 segons crec que ja tens per muntar els atacs als equips que vulguin atacar, i sobretot poder apretar a mitja pista per recuperar boles, fer dos contra uns, no poder passar la bola enrere 5 segons més, i llavors tenir intercanvi de contres perquè tothom s'ho passi millor.
Joan, què canviaries o què no t'agrada del hoquei?
Bueno, jo tot el que sigui reduir el temps d'atac i que sigui un joc més vertical, pues estic a favor. I fa un any et t'hagués dit el tema dels peus, però crec que és un canvi que s'ha fet i que per mi és molt positiu, el tema d'eliminar els peus. I des d'aquí estic content que ho hagin fet, perquè que era una normativa, primer generava problemes a l'arbitratge, i segon que com a jugador doncs, crec que ens penalitzava bastant, i crec que amb aquest canvi s'ha anat cap endavant.
Pere, satisfet de la teva carrera esportiva?
Sí, és evident que sí, no? Però és evident que mai hagués pensat jugar fins als 44 anys i jugar als clubs que he jugat, no? Sempre jugava perquè m'agradava jugar i pensava en el noi només. O sigui, no havia tingut la il·lusió ni d'això d'arribar enlloc, i al final he girat una miqueta el món gràcies al hoquei i molt, molt content.
T'ha faltat algo? Precisament has dit la paraula màgica. Poder-te retirar el noi?
Bueno, hauria estat bonic, sí.
No, és poder una de les coses que et queden pendents. Bueno, no, pendents poder ja no, perquè segur que et retires.
Bueno, ara ja... És igual, ara.
I poder, una altra cosa que t'ha faltat és jugar competició amb el teu fill?
Bueno, vaig tindre la sort de poder jugar contra ell i, bueno, hauria estat maco jugar junts, però, bueno, crec que també les edats ja són grans, i crec que, bueno, ell ha de fer el seu camí i jo també el meu, i ja està.
Molt bé. Edu, m'havies pensat mai que sortiries del Barça una mica de la manera que has sortit?
Molt bé. Està... Bueno, 20 anys, em porto molts records, em porto, crec que l'estima sobretot del que més m'importava, que és dels jugadors que hem entrenat tots aquests anys. Em quedo sempre amb lo positiu. És evident que durant la temporada m'hauria agradat saber quins eren els motius de la no renovació, però ho entenc perfectament, igual que van confiar en el seu dia amb nosaltres, doncs han pres aquesta decisió, i com a entrenador ho accepto. Evidentment m'hauria agradat allargar una mica més, perquè crec que el projecte no estava anant del tot malament, amb 23 títols de 33 guanyats, però també és veritat que si vols tenir arguments per la no renovació segur que els trobes. Per tant, res, la vida continua i orgullosíssim del que hem fet durant tantíssims anys allà, i si no és aquí, doncs espero que pugui ser en un altre lloc.
Les formes poder no han sigut les correctes?
No les formes, sinó el motiu. No, jo pregunto, quan em diuen que no se'm renova, pregunto quin és el motiu, em diuen que és una raó esportiva, però no me la concreten. Per tant, és l'únic que vaig dir l'altre dia, que aquesta és la realitat. O sigui, jo pregunto si em poden dir per què, i em diuen que és un canvi i punt, i sense una raó específica. Senzillament, si això ha generat certa polèmica, Sento molt que dir la veritat generi polèmica, però és, el que no faré és dir una cosa que no sigui veritat. És, aquesta és exactament el que va passar. Per tant, a partir d'aquí, desitjar-los el millor, com vas dir també l'altre dia. Em sento molt agraït al club. He estat molts anys, i ho sabeu tots els que esteu aquí entrenant, i, però han estat 20 anys al Barça i, per tant, això et dona una repercussió especial, et dona possibilitats de guanyar molts títols, evidentment que no ho hauria assolit en un altre lloc, per tant, l'agraïment per davant de tot.
En aquest cas, és clar que no et renoven, no ets tu. La rumorologia de la teva col·locació futura no pot haver influït al prendre la decisió?
A prendre la decisió d'ells, no ho sé. El que està clar és que durant la temporada, inclús d'una manera fefaent, jo vaig preguntar si em podien aclarir l'escenari respecte, no a mi, sinó al nostre equip de treball, que és el que volíem fer, i em van dir que ja m'ho dirien, i quan m'ho van dir, el 16 d'abril, no tinc cap problema en dir exactament la data que va ser, 4 dies després de l'eliminació contra l'Sporting, és quan ens comuniquen doncs, que no continuem. Per tant, és evident que en aquella època jo no havia tancat cap contracte amb ningú, per tant, no sé si en el seu cap hi havia alguna cosa del que tu preguntes, però evidentment, per part meva, jo estava disposat a escoltar l'oferta del Barça.
Joan, com valores la teva trajectòria com a jugador i si ja et consideres un veterano del hockey vilafranquí?
Et diria que sí, que em considero un veterà, sobretot pel context. Fa uns anys jo estava acostumat a ser el jovenet de l'equip i no sé com, ara és al revés. I cada any que passa hi ha més gent jove, per tant, òbviament, i amb l'edat que tinc em considero veterà. I com considero la meva trajectòria? Pues estic orgullós de com ha anat tot. També he voltat una mica, no tant com altres, però estic content d'haver començat aquí, també de tancar el cicle aquí, i bueno, encara no sé exactament quin futur m'espera, però ara ja vaig any rere any i de moment encara em veig amb forces, per tant, de moment content de tot i el que quedi.
Molt bé. M'ho havia deixat al començament. La Federació Catalana ens ha fet un obsequi. Un obsequi que són dos passes pels 4 dies de la Golden Cup que se celebrarà a Cerdanyola el 29, 30 i 31 d'agost i 1 de setembre. Les dues primeres trucades al telèfon de Ràdio Vilafranca, 817-26-26, pues seran per ells aquests dos passes de 4 dies de la Golden Cup. Repeteixo, a Cerdanyola del Vallès. Seguim després d'aquest, i gràcies a la Federació Catalana per també doncs d'aquest obsequi. Una pregunta que en aquest cas és també una mica per tots tres. Per què no arriben els equips de l'Hockey Lliga a les finals de la Champions? Tu que en aquest cas has estat Itàlia.
Meu punt de vista, crec que Portugal ara tenen estan per un nivell una miqueta a sobre i suposo que la competició de cada cap de setmana els hi dona arribar una miqueta a un punt de físic i de preparació igual mental que estan més acostumats. Com era uns anys era al revés, que a mi m'ha passat al revés, quan jo jugava al Porto em trobava sempre 3 equips espanyols i el Porto queda sempre l'únic que jugava fora. I sempre guanyàvem bé a Portugal, però arribàvem contra el Barça i sempre es guanyava. I és perquè ells tenien aquí molta competició i nosaltres pues, no teníem menys. I crec que ara està passant una miqueta al contrari.
Sí, que et representa que un dels factors pot ser aquesta competició que hi ha de tants equips a Portugal d'un nivell alt.
Sí, jo crec que sí, perquè si veus els partits de Portugal, cada setmana el Porto, Benfica, Sporting, han de suar per guanyar amb equips d'igual del 9è, el 10è i el 11è. I aquí al Barça jo no dic que no sui, però segurament que els costa menys que allà. Vaja, jo crec que el nivell ara mateix està més alt allà i suposo que això, vulguis o no, es nota.
Edu, tu has viscut en la teva pròpia pell, perquè que estem 2 anys sense Champions, 3...
Més. Des del 2018, és veritat que s'han jugat 5 de 7 anys... Els últims 7 anys s'han jugat 5 Champions, una per la pandèmia i l'altra per la ECA, el divorci que va haver-hi en la ECA. Estic completament d'acord amb el Pedro. El que està passant és que hi ha aquests portuguesos, tres en concret, que tenen clubs de futbol darrere, que estan invertint moltíssim amb el món de l'hoquei, però no només això, sinó que hi ha altres equips com el Barcelos o el Tomar o el Balongo, són equips amb projectes molt interessants, tot i no tenir equips de futbol, l'Oliverense, tot i no tenir equips de futbol darrere, que fan que hi hagi 6 o 7 equips de moltíssima qualitat a la Lliga Portuguesa, i això significa que cada setmana hi ha partits molt interessants. Respecte a l'al·lusió directa que no suem, sí que ho suem, però evidentment que això tampoc va agradar gaire, però és la meva opinió, quan cada vegada se'n va més talent consagrat a la Lliga Portuguesa, i afegiria, jo ho vaig dir l'any passat amb el diari L'Esportiu, talent emergent a altres lligues, hem de pensar molt bé què està passant aquí, què podem fer per poder fer projectes on, si no retenir el talent consagrat, com a mínim retenir l'emergent, i que cada vegada hi hagi més possibilitats de que en projectes encoratjadors a l'Hockey Lliga vagi pujant el nivell.
I com veus, quan pot durar això encara? Perquè, esclar, si els bons se'ns en van, no sé aquí què farem.
Doncs quan comenci a haver-hi projectes econòmicament potents, no tinc tants coneixements empresarials com per poder saber, però realment s'ha de fer un pensament a tots els nivells. Fa molt de temps que posem la lupa en equips professionals perquè els pseudoprofessionals o amateurs, digue'ls com vulgui, és més difícil que competeixin amb ells, i a Portugal estan anant justament al contrari, a la línia que és la correcta, és a dir, professionalitzar cada vegada més equips. Això és fer una lliga més potent. Que serveixi el mirall, que serveixi aquest, esperem que, afebliment temporal, perquè pensem que hem de construir projectes, no un, no dos, ni dos, ni tres, sinó 4, 5 i 6, perquè resulta que, des del punt de vista del planter, ningú pot competir amb nosaltres, ningú, amb la formació de jugadors. Però això després ho hem de compaginar amb projectes potents en primers equips o en clubs que puguin sostenir equips que puguin competir, ja no dic amb equips de futbol, que és evident que no es pot, però sí amb projectes de menys pes.
I en aquest cas, la solució passa per aquesta potenciació de base i buscar o trobar la solució de bons entrenadors?
La base la tenim, els entrenadors de base crec que estan treballant molt bé. Em consta que la Federació Catalana, per exemple, es fan cursos constants d'apropament a la metodologia de l'entrenament molt més científica. Aquesta part jo crec que estaran per bon camí. De fet, continuen sortint jugadors d'altíssim nivell, si no, no marxarien, els farien en un altre lloc. Però s'estan anant a Itàlia, s'estan anant a França, evidentment a Portugal també. Per tant, dic que a Itàlia i a França, que són lligues que haurien de ser molt equiparables a la nostra, i encara no ho són, perquè aquí hi ha una munió de jugadors que encara tenen un nivell altíssim. Per tant, el que necessitem és projectes esportius ja per poder retenir, com a mínim, aquest talent emergent, i a partir d'aquí poder competir amb els equips portuguesos, que per una altra banda fa 7 anys que la Lliga Europea es juga allà.
Companys, tinc d'aquí uns minuts, donarem també l'oportunitat d'algú del públic de que pugui donar la seva opinió, i precisament tenim aquí el president del Noia, després d'aquesta temporada, de lo que està explicant l'Edu, de on és el camí per intentar superar una mica d'això. Això ho farem d'aquí uns minuts. Joan, no has viscut tan directament com ells el tema Europa, però com ho veus tu des de la teva perspectiva?
Tinc poc a afegir. Al final crec que s'ha resumit molt bé amb les paraules del Pedro i de l'Edu. Jo crec que és això, la Lliga Portuguesa és la més potent ara mateix, sens dubte, i crec que s'hauria de ficar una mica el focus en el tema de la retenció de talent. És obvi que econòmicament no es pot competir perquè hi ha equips de futbol darrere i estan apostant molt fort per el hockey, però crec que és un tema estructural i que no crec que sigui un canvi que es faci a curt termini. Crec que s'ha de treballar, i és bo haver vist com ha funcionat a Portugal per prendre-ho d'exemple i intentar veure què hem fet bé ells per intentar-ho plantar nosaltres, perquè crec que és una llàstima que, si mires anys enrere com era el hockey aquí i com és ara, doncs que la situació sigui la que és. Per tant, jo crec que hi ha camí per fer i, com diu l'Edu, encara estan sortint jugadors molt bons. Per tant, el tema de la base segueix treballant-se bé en molts clubs. Hi ha molts clubs exemplars que estan traient jugadors, com l'Igualada, que tots ho hem vist aquests últims anys, que està treballant molt bé la base, entre d'altres, òbviament. Però crec que és això, fixar-nos en què estan fent bé i intentar, doncs, entre tots mirar per l'hoquei més que per altres coses i intentar, doncs, una mica redireccionar una mica el hoquei aquí a nivell estatal.
Pere, un home com tu, que et retires amb tot aquest, amb el que has après en aquest món, el teu futur del hoquei passa per fer d'entrenador, ensenyar, potenciar aquesta base?
Bueno, sí, segurament és el que sé fer més, no? Al final sóc tota la vida dedicat a jugar, però jugues i també aprens a altres coses, no? Sobretot aquests últims anys a estar més a prop dels entrenadors o dels cos tècnics, i sí, suposo que sí. Un any sabàtic, un any tranquil, un any per...
Està tant que això és perillós, eh? Després de tombar tant un any sabàtic, pots dir que no t'hi tornis a posar.
Com s'ha posat de moda, l'haig de fer.
Sí, no, esclar, i la salut mental, no? O sigui, tot es posa de moda, però precisament, Edu, una de les coses que hauríem d'aprofitar és el potencial d'aquests jugadors a l'hora d'ensenyar.
Evidentment. Tenen tota l'experiència del món i no es poden desaprofitar. Aquesta seria una de les potes que podríem obrir en el que dèiem abans de poder entre tots que tot vagi millor.
Jaume, la pregunta... El president del Noia, el que ha dit l'Edu, quin provindre o quines possibilitats hi veu? Posa't dret, sisplau, mirant-nos en nosaltres per sortir bé.
Sóc petitet, encara que em posi dret. No, jo estic molt d'acord amb el que han dit des de la taula, sobretot el que ha dit l'Edu. El que s'ha de fer en aquest esport és anar... tirant endavant, anar a professionalitzar el que seria aquest esport. Queda clar que darrere sempre hi ha d'haver un muntant econòmic per això poder-ho consolidar. No, jo particularment, pues, soc president del Noia, abans ho era el Ferran aquí present també, i anat comprovant o intentar buscar justament aquesta base de finançació, perquè és el que pot donar, doncs, ja no dic... que sigui els jugadors a base de diners, però sí professionalitzar aquest esport, que crec que en aquest sentit s'hauria de fer. A Portugal, per exemple, com heu parlat, es dona aquesta professionalització i, per tant, s'està veient que els equips portuguesos, quan venen aquí, doncs, tenim moltes dificultats i fins i tot no els podem guanyar. Cas del Noia, que vam anar a Portugal i ens van eliminar a lo que era la fase prèvia de lo que era a la Champions. Per tant, sí que s'ha de dir que s'ha de professionalitzar el tema, s'ha d'intentar buscar una font de finançament, però en aquest cas, com a president, haig de dir que és del mes de novembre fins a data d'avui, justament avui aquest matí han tingut reunions, justament per buscar aquestes fonts de finançament. I ens costa moltíssim intentar, doncs, que hi hagin patrocinadors. Sí que trobarem els patrocinadors de Sant Sadurní, que ens paguen la balla, però és clar, això ens ajuden, però no fan que l'equip pugui arribar al nivell que hagi d'arribar. Per tant, es necessita patrocinadors, doncs, que donguin una certa qualitat de diners per poder fer això. Sí que és veritat que el patrocinador, com fa, també vol tindre un rendiment d'aquest patrocini. Per tant, això és el peix que es mossega la cua, no? Si la Lliga no la fem professional, el patrocinador no ens vindrà perquè no tindrà el seu rendiment, que s'ha de dir que paga perquè ell tindrà un rendiment publicitari o el que sigui en aquest tema. En el cas del Noia estem treballant justament a això, i fruit d'això, doncs, que la propera temporada no serem professionals, però sí que anem cap a aquest camí d'intentar, doncs, professionar el que és el món de l'hoquei. I també estic molt d'acord que la base en tenim, perquè tots els clubs treballen molt la base, que crec que és el futur, en aquest cas, de l'Hockey Lliga, però ens passa això, no? Com arriben a un nivell, doncs, en aquest cas, qui té més diners t'agafa a aquests jugadors. Per tant, ara deixem-me fer una mica de publicitat cap a casa. Doncs la fita que vam fer, doncs, provocant aquest quart partit, com van jugar amb el Barça, per nosaltres ja era una fita màxima, perquè el nivell econòmic que té, pressupostari que té el Barça, amb el que té el Noia, doncs és molta, molta diferència. Però, esclar, això igual hem fet aquest any, igual l'any que ve, això no serà. Si la Lliga fos més competitiva entre tots, potser sí que aquests sponsors que podrien vindre, doncs també trobarien més al·licient, perquè la cosa seria molt més competitiva que potser no és ara. Però sí que costa molt trobar sponsors, justament perquè els hi has de donar, entre cometes, una rentabilitat amb aquest sponsor que et pugui venir.
Bé, no sé si ho veus que hi haurà que aquests projectes puguin acostar-se, que ens puguin acostar a Portugal, però de moment el que sí que penso que és positiu, els hi pregunto més de la taula, aquestes entrades que hi ha hagut a Sant Sadurní, tant el dia del Liceu com el dia de Barcelona, això és espectacular pel hockey.
Sí, però positiu. No només a Sant Sadurní, que és evident que ha estat així, sinó que jo personalment aquest any, com a entrenador visitant de molts pavellons, he vist un esperit nou a Igualada, per exemple. Ha tornat a venir a anar moltíssima gent, a Reus ja és més habitual, però crec que ja sí que hi ha una revifalla important en quant a número d'assistents als pavellons, i això també és una part que s'ha d'aprofitar. Abans m'he oblidat de dir, i ara les paraules del president del Noi ja m'ho han recordat, que potser el que es necessita també són una legislació adequada per incentius fiscals pels sponsors. És a dir, és un pensament que ha de ser global, estructural, de tot per poder anar cap on volem, però tant el treball a la base com la revifalla de l'afició ens fan pensar que som-hi, que s'ha de fer alguna cosa, i que és el moment de posar les pedres perquè en poc temps puguem revertir aquesta situació, que començarà per ser una altra vegada altament competitiu en un pla igualitari, però després inclús poder tornar qui diu que no, perquè la base continuarà sent nostra, perquè es continua treballant molt bé, d'aquí a uns anys que estiguem parlant exactament al revés.
Pere, estem parlant de projectes econòmics. Tu has estat a Itàlia, no sé si estan al nivell de Portugal, crec que no tant, però has marxat i de moment amb aquest nou projecte de la Champions ja hi ha dos equips italians, precisament un d'ells, el teu exequip, que ja es retiren de participar-hi. Entren en una crisi econòmica també a Itàlia?
No, jo crec que no entren en una crisi econòmica, és que crec que els clubs grans no escolten els clubs petits i al final això és de tots, i si nosaltres mateixos no ens ajudem, el hockey no sortirà endavant, perquè el que no pot ser és que estem dient que els clubs tenen dificultats i es busqui Champions amb grups de 6 equips, amb 5 viatges mínim, més una prèvia que igual fa un altre viatge que tal com està muntat, fas una prèvia o a Alemanya o a França o a Suïssa, que costa un dineral, i si fas les comptes, un equip fa de mitja 70 o 80 mil euros igual només de viatges. Qui pot mantenir això amb clubs petits? Jo ho veig inviable.
O sigui, aquest projecte nou de la Champions no li veus gaire camí?
Jo crec que pels clubs petits és impossible. Jo ho veig inviable. Jo ho he vist a Itàlia, ho he sentit aquests últims anys a Itàlia, i tenen moltes, moltes pèrdues. I els clubs portuguesos, i suposo que bueno, el Noia o aquests clubs que tenen de pressupost, molt menys pressupost, quan han gastat només en viatges, perquè al final viatjaven entre setmana també, tot el que suposa tot això, no? Si hi ha jugadors que no són professionals i s'han de perdre 3 dies de feina, és complicat. O sigui, hem d'escoltar tot. Jo crec que la intenció és bona, però s'ha d'escoltar. Els equips italians, jo he estat allà i no he escoltat a cap.
Edu, tu què et sembla aquesta nova versió de la Champions?
En la línia del que diu el Pedro, és a dir, el divorci amb la ECA era per intentar fer el de fa 3 o 4 anys, era per intentar fer una Lliga Europea d'hoquei amb el mirall de la Lliga de Bàsquet, i no són realitats igualitàries, des del punt de vista de que l'únic que s'ha quedat d'aquest projecte és que es juga els dijous i en l'hoquei actual, que és exactament el que estava dient el Pedro, seria més lògic que la lliga domèstica jugués entre setmana i precisament per facilitar els viatges de desplaçaments llargs, doncs que la lliga europea es pugui jugar en cap de setmana. I després tot el que sigui ampliar grups on hi hagi equips, clubs participants on tinguin problemes per tants desplaçaments, doncs s'hauria de repensar bé en funció d'exactament quina és la realitat econòmica de tots els clubs participants per després fer la competició, evidentment intentant que sigui el més semblant a la del bàsquet, perquè estaríem d'acord en que representa molta més afluència de públic als pavellons i un nivell molt alt competitiu, però també atenent sempre a la situació actual. Una cosa és cap a on anem i altra cosa és què és el que podem fer en el moment d'ara.
Joan, tu no t'agafa gaire aquest tema, però com el veus?
De moment. No, estic d'acord. Al final, crec que per anar a aquesta decisió que es vol arribar a un punt saltant-se en uns quants abans. Crec que són dues realitats diferents, com diu l'Edu. Està bé intentar potenciar i intentar canviar certes coses perquè el hockey tiri endavant, però al final s'ha de ser conscient que, per exemple, a l'hoquei lliga hi ha pocs equips professionals, parlant d'aquí, i al final la realitat d'un esport és molt diferent a la de l'altre, i moltes vegades el que estàs fent és ficar pedres o pals a les rodes als clubs en comptes d'intentar incentivar una mica el creixement de l'esport.
M'agradaria, Jaume, que acostessis el micro a Ferran Andreu, perquè ell va estar a la ECA i no sé si aquest projecte que ara surt que surt a la llum amb aquests tres grups, amb aquest sistema, és el que vosaltres treballàveu llavors o hi ha unes modificacions que se'n van del projecte inicial?
Bé, si arribo a saber no vinc, si m'has de donar la paraula, però bueno, em poses una pregunta que sí, a l'inici d'ECA, la idea és evident que és de fer una lliga regular on puguem pujar el nivell de competitivitat. Des dels clubs sí que hem de fer un esforç per intentar arribar-hi, i si no ens posem la pastanada al davant no hi arribarem mai. Amb això vol dir que en els clubs catalans ens donen una subvenció de Catalunya al món que gairebé cobreix un 70-80% del desplaçament a Europa. Per tant, no és un tema econòmic, siguin 5 jornades, on siguin 3, on siguin les que siguin, perquè al final hi ha aquest programa que Catalunya al món, diguéssim, de la Generalitat, que ho permet, i per tant hi ha un suport en la part competitiva. Per altra banda, és evident que els portuguesos, si no aposten per l'hoquei espanyol o l'hoquei italià, s'acabaran morint d'èxit, diguéssim, perquè, tal com deia l'Edu, les 7 últimes edicions de Lliga Europea celebrant-se a Portugal, bàsicament aquí els portuguesos no té massa sentit, més enllà de que fan la tassa portuguesa i fan el play-off jugant amb els mateixos equips. Per tant, des d'ECA el que volíem era professionalitzar les estructures. World Skate no està professionalitzat. La Federació Espanyola no està del tot professionalitzada. En aquests darrers 3 anys hem tingut una esponsorització de Parlem amb més de 300.000 euros d'esponsorització dedicat a l'hoquei patins, que crec que no ha ajudat a professionalitzar les estructures. És difícil, tal com deia Josep Maria, professionalitzar els clubs si les estructures que ja tenen un recurs econòmic superior al que tenen els clubs no ho fan. Per tant, una mica l'objectiu d'ECA era poder tenir una estructura professionalitzada. Van passar una pila de coses del tot inesperades i del tot esperpèntiques, fins i tot, que van pervertir l'objectiu fundacional d'ECA. Per tant, res a veure amb el que eren les primeres reunions o amb el que podria ser ECA avui dia. I sí que és una oportunitat perduda, diria, pel món del hockey, per ser influents a World Skate, però a més per professionalitzar estructures i aprofitar aquesta locomotora que és l'hoquei portuguès per intentar portar-lo a la resta de països. L'exemple, per exemple, és el Sant Omer, també, que amb una estructura molt, molt minsa, ha fet el pas d'integrar-se a ECA, d'adaptar les seves capacitats a ECA i de poder jugar a Lliga Europea. Si ho fa el Sant Omer, els 3 equips professionals espanyols evidentment ho poden fer, però els podem perseguir la resta d'equips que sem pseudo-amateurs o pseudo-professionals i, per tant, intentar fer aquesta competició europea molt més atractiva, que és el que ens manca, i ens manca aquesta part tractora, aquesta part de locomotora per traccionar la resta de clubs.
els partits dijous o diumenge.
Bé, això cadascú donarà una miqueta... El que sí que en origen és que vam marcar els partits del dijous perquè, evidentment, no podíem desfer les estructures de lligues domèstiques. I no podíem permetre doncs, que si doncs, un Barça amb qualsevol altre rival a la lliga domèstica es pogués jugar entre setmana i evitar doncs, de tenir aquelles taquilles que acostumem a tenir quan juga el Barça. Per tant, l'objectiu entre setmana era no comprometre les lligues domèstiques. Bàsicament aquest era l'objectiu. A partir d'aquí, sí que és evident que si tu tens competició domèstica i et toca un rival doncs, d'una categoria més feble, diguéssim, a la classificació general, doncs és evident que el prefereix entre setmana que no pas el cap de setmana, no? I tenir competició europea el cap de setmana segurament és ideal per taquilles i per desplaçaments dels jugadors que no són professionals. Però bàsicament el que no volíem era comprometre les lligues domèstiques.
Bé, no sé si el nostre company Jordi o Xavi voleu també fer alguna pregunta amb algú del públic i, si no, o amb algú de la taula, també teniu la total llibertat, que és un programa ben obert.
Jo li vull fer una amb l'Edu, una que són dues o tres, però vaja, són ràpides de respondre. Deies, no sé si tu et prendràs un any sabàtic, el Pedro sí, tu de moment, com que no has dit si fas alguna cosa, no sé si et planteges fer un any sabàtic, però m'agradaria saber també, ara que ja no ets part del Barça, una mica, d'una banda, com veus la plantilla de la temporada que ve, i de l'altra, el fet aquest de que la Lliga Espanyola ha anat baixant cada cop més de nivell, si això és un hàndicap, al fi i al cap, al Barça competitiu, quan després es troba els equips portuguesos que donen molta més xitxa. I al Pedro, m'agradaria preguntar-li una... Pedro, que és tan... que és molt amic, que tens molt de referent i molt de vincle amb el Real Madrid, també estem dient una mica per revifar la Lliga. No sé fins a quin punt Pedro Gil podria revifar i trucar al Florentino Pérez i dir-li, home, creem el Real Madrid i segurament que donaria més xans a la Lliga. Segur, eh?
Signatura pendent, Pedro.
Respon,
que contesti primer l'Edo.
Jo primer? La primera pregunta, espero no haver d'agafar-me un any sabàtic i que més aviat sigui un any atlàntic. La segona, ja està, resposta a la primera. La segona, la plantilla del Barça l'any que ve és boníssima, més llarga que la que hem tingut aquest any, perquè si tot va bé i té pinta de que serà així, el Mati està en un procés de recuperació molt millor que fa uns mesos, cosa que serà meravellosa perquè recuperaran un jugador meravellós, ja el coneixem, el Mati, tant de bo pugui tornar al mateix nivell, i les tres incorporacions no em correspon valorar-les, només ho faré en conjunt, sinó em semblen boníssims jugadors. Per tant, la plantilla és molt bona, molt llarga i, com diuen des del mateix club, i estic d'acord, amb opcions d'aspirar absolutament a tots els títols. I la tercera és evident que sí, que nosaltres hem intentat mantenir un nivell altíssim durant els últims anys de guanyar molts partits i afrontar tots els títols al màxim nivell. Això potser ens ha hipotecat una mica aquest any perquè vam haver de jugar a Lisboa després de jugar tres partits divendres, dissabte, diumenge a la Copa del Rei i vam anar el dijous i no van sortir les coses com volíem, però en el partit d'anada, vull dir. Però és evident que quan veus la competició, que és el que deia abans, quan veus la competició de no crec que hi hagi cap pista a l'Hockey Lliga en la que sigui fàcil guanyar. No ho crec. Val? Però sobretot és perquè tàcticament és un hockey molt, molt treballat encara des del punt de vista d'entrenadors i de treure molt de rendiment a molts equips. Però és veritat que la velocitat d'execució, sobretot, que és el que jo m'he trobat, de pressa de decisions, hi ha molts equips portuguesos que no t'ho trobes a l'Hockey Lliga. I aquesta velocitat d'execució a la que has d'estar acostumat és un ritme de competició que quan et trobes davant d'ells pateixes un punt més i llavors la cosa s'iguala molt més i és molt, molt més difícil treure resultats. Les tres preguntes, respostes. Gràcies.
Te les ha aclarit, és un home hàbil. Pedrito.
No, això ja es va intentar fa bastants anys, però bueno, amb un sponsor que patrocinava també durant tres temporades, però però no van voler. Tenen el bàsquet i el futbol i amb això es queden i no hi va haver sort.
Poder ha sigut la teva assignatura pendent poder fitxar pel Barça, tot i sent del Madrid i que no tenia equip al Madrid?
No, jo ja he dit que el Barça és el millor club del món, no? Pels títols ho diuen, però jo he dit que no. Jo sóc aficionat al Real Madrid, no podré jugar mai al Barcelona. O sigui, és un concepte que a mi no m'entrarà. He tingut la possibilitat, m'han convidat quan era petit, i després quan ja tenia una edat també em van convidar, però no hi vaig escoltar oferta perquè crec que no... que jo no podia vestir la camiseta al Barça i ja està. O sigui, això són... El meu fill, per exemple, va anar, no?
Jo no... Anava a posar l'exemple del teu fill. Veus, el papa va ser coherent i el nen...
No és coherent. Cada un tenim els nostres pensaments, les nostres maneres de fer, i jo no em sentia... Bueno, no crec que he fet una bona carrera sense vestir la camiseta al Barça.
Bé, podríem, el que deia al començament, podríem parlar molta estona, però el rellotge també corre. Tenim Lluís Ferrer, que aquest any també vull que la faci una petita valoració d'aquest projecte nou que n'han parlat tant a Penedès Televisió com a Ràdio Vilafranca, que és doncs, el ISA Camp Joliu. Una explicació petita de veure si també portarà llum o si omplirà més el got d'aquest hockey.
Bueno, tu ja saps que jo sempre veig el got ple i tu sempre el veus buit.
Per no, tant... la meitat, deixem-ho a la meitat.
Primer que tot, bona tarda a tothom i també bona tarda amb els membres de la taula, agraïts per les vostres també explicacions, que sempre et donen llum i sempre va bé escoltar els que en saben, no? Bueno, aquest projecte ISA, International Skating Academy, bueno, és una oportunitat que podem brindar al hockey i al patinatge artístic, degut és que és una manera de que tant l'esport d'alt rendiment o d'alt nivell i els temes acadèmics vagin igualats, no? Normalment tot el nostre jovent, si es vol dedicar a un esport determinat, xoca sempre amb el tema acadèmic, no? Dificultats a l'hora de posar exàmens o canviar exàmens, etc, 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 no? Per tant, és una manera que ens brinda Camp Joliu, que ja té una experiència amb aquests últims anys amb el futbol i amb el pàdel, i que ara ens dona la possibilitat de fer-ho amb el hockey sobre patins i amb el patinatge artístic. Per tant, creiem que és una oportunitat també perquè els esportistes que vulguin vindre a ISA Camp Joliu tenen l'oportunitat o tindran l'oportunitat d'entrenar amb un nivell alt del rendiment i esforçar-se al màxim per poder ser jugadors, que dic jo, de hockey lliga. No sé si seran professionals o no seran professionals, però sí que jugar i tindre les màximes garanties per poder arribar a la màxima, no? Amb això, una qüestió molt important que jo vull destacar aquí sempre és que hem arribat a acords amb els 5 clubs del Gran Penedès. I ho vull posar en valor, no? Perquè necessitarem d'ells també, no? Perquè nosaltres no fundem un club de hockey ni de patinatge. Nosaltres els formarem i nosaltres volem que aquests jugadors es puguin anar amb aquests 5 clubs que són el Noia, el Vendrell, el Calafell, el Vilafranca i el Vilanova. Per tant, s'han signat aquests convenis perquè aquests jugadors que vindran de fora d'Espanya, del món, no?, que puguin desenvolupar, a banda dels entrenaments que nosaltres es poden fer diàriament, no?, que puguin anar a jugar amb aquests equips, no? I, per tant, un altre de les convenis que hem signat ha sigut amb la Federació Espanyola, perquè també és important que estiguem reconeguts per les federacions, i, per tant, tota aquesta qüestió doncs creiem que és molt important i que pot donar un pas endavant amb tot el que parlàvem una mica sota voce de les bases dels clubs, no? Doncs ajudar a formar a futurs esportistes que, a més, puguin estudiar pel dia de demà, si no arriben a ser professionals o no arriben a ser a la màxima, que es puguin formar perquè tinguin una sortida via acadèmica, no? Per les feines que puguin trobar. Una mica un resum molt, molt ràpid, però que val la pena de fer menció per les oportunitats que tant el 3 de 8 com totes les emissores Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, doncs, totes les emissores que dels municipis que hem firmat el conveni ens han ajudat a difondre. No?
Gràcies, Lluís. Una finestreta més oberta per intentar millorar o per intentar, doncs, progressar en aquest món del hockey. Joan, una pregunta ràpida, perquè ja de seguida anirem amb el lliurament de trofeus. Com veus el futur del patí la propera temporada?
Bueno, doncs ara partim d'una situació positiva, no? Sempre pujar sempre és positiu, però jo crec que és molt, molt important el fet d'intentar mantenir-nos la temporada que ve, que és algú que ens ha costat últimament i que crec que ha de ser clau de cara una mica a donar consistència a l'equip i al club en si, perquè jo crec que, i ho he viscut, de fet, un cop el primer any d'Hockey Lliga et mantens, tens marge per poder fer les coses i treballar encara millor, i crec que és un dels principals objectius que tindrem, bueno, per no dir el principal, l'any que ve, i res, jo crec que tots els que formarem l'equip, el club en general, estem molt il·lusionats i intentarem, doncs, això, aconseguir aquesta solidesa a la Lliga, que és el que ens ha faltat darrerament.
Tu, com a veterà, que és una mica on te començava, em tindrem prou amb el que tenim?
Jo soc molt positiu i crec que sí, crec que sí. I crec que no t'hauria de dir una altra cosa, però crec que estic content de com ha anat tot. Sempre tens els equips que... Sempre entre tots intentem fer el millor, aconseguir el millor equip que tinguem, i jo crec que... I soc molt optimista amb els jugadors i tot l'equip com estarà format.
Gràcies, Joan, tota la sort del món. No sé si tindrem possibilitat, després del lliurament, de parlar més. Edu, gràcies. Pere, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A veure si tu rumies i encara continues, que crec que tens molt de hockey i els patins. Fem el començament del lliurament dels trofeus als jugadors més regulars. Començarem pel... l'equip del Calafell, en Arnau Chaus, que pugi en Xavi Ramírez, representant de Serveis Mèdics Penedès, que farà l'entrega d'aquests dos primers trofeus juntament amb Jordi Graells, que és el responsable del Baix Penedès d'aquest lliurament. Arnau Chaus, en aquest cas, el següent serà en Lluís Ferrer, del Vendrell, el guanyador del jugador més regular de l'equip del Baix Penedès. Fa entrega també... Fa entrega també en Xavi Ramírez, de Serveis Mèdics Penedès, el jugador del Baix Penedès. Tot seguit serà en Jordi Bernet el que farà entrega del trofeu al jugador més regular del Noia Freixenet, que en aquest cas no hi és, està de viatge, però que el recollirà el president del Noia, en Josep Maria Ribas. I el que queda... El darrer que ens queda per entregar és el del Patí Vilafranca, capital del vi, que el guanyador ha sigut en Marc Gual. També farà entrega en Jordi Bernet, de Serveis Mèdics Penedès. Recordem que també en aquests dos darrers anys hem concedit trofeu especial, un fet, dèiem, fet destacable de la temporada. Perquè jo no m'agrada aquest any dir que és el fet destacable, però bueno, serà un trofeu que és obra de Neus Madaula, aquests trofeus tan guapos que heu pogut veure, doncs aquest trofeu especial d'aquesta temporada amb reconeixement a la seva trajectòria esportiva i també, en aquest cas, ha fet Penedès, a Pedro Gil. Els fotògrafos que ho aprofitin perquè m'indiquen que encara podem seguir parlant de hockey una miqueta més. Aquí els representants de tots els equips i també, en aquest cas, de Serveis Mèdics Penedès. Un dels temes, Edu, que ens ha quedat una mica pendent és aquest Barcelona del futur farà que els rivals també es creixin de cara a que pugui ser un equip guanyador, que es pugui guanyar?
És el que he comentat abans, em sembla un equip boníssim. Conec molts dels que hem tingut aquest any i el talent és infinit i els que arriben també ho són. Tinc molt bones referències d'en David a l'hora de fer portar els equips no només de base, sinó que quan va estar a Igualada també fa uns anys, en un moment complicat. Per tant, tot apunta a que el Barça l'any que ve doncs, serà un equip hipercompetitiu en totes les competicions. Per tant, una vegada més, jo ho vaig dir l'altre dia en directe, però ho torno a dir ara, l'afició pot estar molt tranquil·la perquè segur que serà un equip molt competitiu des del punt de vista de totes les competicions, inclús les europees, perquè està clar que ho treballaran bé i el talent s'hi suposa. I jo a viure-ho com un aficionat més, si és que hipotèticament no ve d'enfrontar vells, evidentment.
Joan, una pregunta més com a jugador vilafranquí majoritàriament al llarg de la teva carrera. De qui te'n recordes que t'hagi deixat un record especial en aquest petit Vilafranca?
Crec que és complicat respondre aquesta pregunta perquè ja sigui en l'esportiu o en lo personal, crec que jo sempre dic que el hockey el millor que t'emporta són les persones i les amistats, per tant, et podria dir una llista. Imagino que m'estàs preguntant esportivament. I te'n diria molts, sobretot gent amb més experiència que he tingut en certs moments, perquè sempre la gent que té experiència i trajectòria són els que et poden ensenyar més, de normal. I ja en el seu moment, quan va venir Xavi Caldú, després he tingut altres companys com Roca Salves, Marc Navarro i recentment el Marc Gual, que són gent que tenen una trajectòria envejable i molt per ensenyar. I per tant, jo et diria que esportivament pues, serien uns bons exemples de persones que m'han ensenyat, sobretot en tema esportiu.
I bé, nosaltres anem arribant a la nostra recta final. Una de les preguntes que, Pedro, no ens animes a dir que continuaràs?
Bueno, ja ho tinc clar. Un any sabàtic. L'any que ve, a aquestes dates, podem tornar i igual us podré dir si continuaré al món del hockey o no. Ara, un any sabàtic.
Bé, doncs nosaltres podem seguir continuant. Teníem, a veure si trobem encara alguna... Tu, Edu, com veus aquest futur del petit Vilafranca de cara a la propera temporada a l'hockey lliga una mica amb aquest món de rumors que és el hockey? Perquè, clar, de confirmació n'hi ha poques, però de rumors n'hi ha molts.
Jo tinc un carinyo especial al Vilafranca perquè portava molts anys entrenant en base, estava sense dormir. Ara faré una mica d'abuelo cebolleta i de recordar aquells anys al voltants de l'any 2000. I jo estava al Noia i em vau trucar i em vau donar la possibilitat de viure dos anys meravellosos. El segon no va sortir del tot bé, però el primer ho van fer francament molt bé, crec, i l'experiència de poder entrenar a hockey lliga me la va donar el Vilafranca. Per tant, us desitjo el millor. S'ha de veure exactament com acaba, no tinc el coneixement de com ha acabat configurat del tot la plantilla. La hockey lliga sempre és molt, molt complicada, molt compromesa. Esperem que hi hagi més sort, especialment recordo que fa dos anys la lesió d'en Xus va fer... Paro ja? Jo podia seguir, eh?
No, no, sí, aquí seguim parlant i estem fins demà. Repetim, les gràcies als nostres convidats, les gràcies als nostres col·laboradors, gràcies als nostres companys de Penedès Televisió i de Ràdio Vilafranca, que una temporada més han fet possible Parlem d'Hoquei. Moltes gràcies i bona nit a tots.
Gràcies.